Ràdio Castellà, la ràdio que escolta. Salutacions, molt bon vespre. Passen 18 minuts de les 8, com cada dimecres, és l'hora del debat a la 90.1 de Ràdio Castellà. Avui ens hagués agradat el format més habitual, que és comptar amb la presència d'un regidor o regidora, sigui del govern o de l'oposició, però malauradament ens han caigut del cartell en un últim moment, coses que passen quan has de moure't i arribar a temps des de Barcelona. En tot cas, ja hem compromès, i no direm el nom, ja hem compromès la persona que ens ha fallat, que ell ens ha dit que dimecres vinent se'ns falta i serà aquí a l'antena amb nosaltres al debat, perquè és veritat que tenir algú, doncs ja dic, sigui del govern o de l'oposició, però que pugui venir de l'Ajuntament amb temes més del dia a dia del poble, ajuda, perquè dona una visió més real de, no? De les figues, no? del pa que s'hi dona. En tot cas, saludem ja d'entrada a les persones que s'acompanyen avui. Tenim a l'Agustí Bernat. Què tal, Agustí? Bon vespre.
Bon vespre a tots.
Tot bé?
Sí.
Sí? Una mica et trobo com de primavera amb aquesta camisa avui. Bueno, una miqueta de flors.
Perquè estem en aquells temps de que no saps ben bé. Allò que diuen del veronyo. O sigui, surts al dematí i, home, t'has de tapar una miqueta, però arriba després a mig matí, mig dia, i ja quasi diria que fa calor, ja no saps com posar-te.
Sí, no. Avui hem tingut com una estranya sensació tèrmica. Estàvem a la ràdio i hem vingut al matí i feia com calor, i després hem sortit un moment al migdia, no sé què, sembla que fa més fred que aquest matí, era una cosa com estranya. Sí. Però en tot cas, ja ens estem acostumant a viure. De fet, la setmana vinent crec que tindrem un anàlisi del nostre meteoròleg de Castellà, perquè, bueno, una miqueta per saber realment totes aquestes dades, xifres de calor, no calor, fred, no fred, temperatures estranyes, sobretot la sequera, la gent parla molt de la calor, però la sequera ens pot donar més problemes que no pas saber si hi ha, o si és una tardor més càlida o menys càlida.
Aquest realment és el problema que més ens hauria de preocupar, perquè si no plou, faltarà l'aigua. Si falta l'aigua, tots sabem el que passa.
Sí, aquí a Castellà hem viscut alguns anys, vam tenir fa ja 12 o 14 anys, vam tenir una situació sequera brutal, però deixa'm saludar una persona que s'estrena avui. Això fa, és com allò, posar-se, no?, de llarg, fitxar, en aquest cas, una tertuliana, i no és cap insult el tema, no, perquè la qüestió de ser tertulia o tertuliana, hi ha gent que és una etiqueta que està com dient no, això és cosa de tertulians, no? Que hi ha qualsevol que parla de qualsevol tema i fins i tot dona com mala imatge, però no és el nostre cas, perquè aquí venim a parlar de coses que coneixem bastant, bàsicament de l'actualitat del nostre municipi, i és per això que comptem amb l'Eva Zafra. Què tal, Eva? Benvinguda.
Hola, bona nit.
Espero Gràcies. Que estiguis còmoda, perquè aquí ja has vist que no ens anem allò per les branques.
No, a fil. Doncs molt contenta de ser aquí amb vosaltres i a acompanyar a tothom.
Sempre ens agrada quan algú comença a parlar d'expectatives. Amb quina expectativa vens a la ràdio? És estar aquí una temporadeta o t'agradaria una miqueta, doncs... Perquè hi ha gent que s'hi enganxa. O sigui, hi ha gent que el micro, una miqueta, ho comentava abans d'entrar en antena amb l'Agustí, el tema de poder participar en la vida de la ràdio és com una mena d'entitat oberta on hi ha gent de tot arreu i que al final és vincular-te amb el teu municipi a través d'un mitjà de comunicació molt, molt viu com és la ràdio.
Sí, doncs el que comentava l'Agustí, no?, que si t'enganxa, doncs mira, doncs ja ho tens. Doncs provar i si estem bé, que estic molt bé, estic molt contenta de ser aquí, doncs això, compartir una estona amb tots vosaltres.
Has tingut certa experiència en el món de les entitats, no? Em comentaves del municipi, sobretot vinculats a les escoles del poble, suposo que via filles, no?
Sí, correcte, sí. A l'escola Bonavista, on anaven les meves filles, doncs també vaig participar, no? I ara estem, doncs, ja estan a l'institut, ja són adolescents, i ara estem també... Perquè si no ens presentàvem, doncs l'AMPA desapareixia.
Hi havia un problema. És veritat que la secundària és un tema que també es pot tocar, no? Perquè en les escoles són molt fortes, però quan ja s'arriba a aquestes edats de l'ESO i del batxillerat, una mica com, no? Allò, la guixeta a l'institut, els llibres de segona mà, i ja els pares una mica com que desapareixeu, no? Del panorama.
I no ha de ser així.
A nivell organitzatiu, no ha de ser així, perquè sí que també hi ha recursos que podeu promoure, no?
Sempre podem ajudar les famílies, a l'escola, en aquest cas, doncs, a l'institut, no? sempre es pot aportar.
I l'experiència al Puig de la Creu és positiva?
Molt positiva, sí.
Aquí se li diu l'Institut Nou, tot i que ja té més anys.
Bueno, però que sempre hi havia hagut un. Doncs s'ha quedat amb el vell, que tampoc no és vell, que també va ser nou, perquè recordo jo que jo havia anat a l'Institut on ara és l'Ajuntament.
Exacte.
Havíem vingut aquí a l'Institut.
Sí, sí, i era, però justament, bueno, tu ets bastant jove, però diguem-ne, em sona que va haver-hi un moment que va coincidir com les obres, no? O era directament ja a l'Institut?
Nosaltres, jo personalment...
Ja ho vas fer a l'antic Ajuntament.
Sí, jo ho vaig fer a el que és ara l'Ajuntament, a la Torre, sí, sí. Del nou no vaig provar.
No sé si era més aviat potser de principis dels 90, o no recordo la data exacta de quan es va inaugurar, però podia ser més aviat dels 90, no?
El meu germà sí que ja va anar al nou i ens portem 4 o 5 anys, vull dir que sí, per aquí va anar. Va enganxar de pèls.
Així que més o menys ets una boomer, perdona, també.
Sí, soc boomer, sí. Clar, home. Sí. Vaig anar a l'EGB, doncs tot això,
és
una altra era, no?
Sí, sí.
No hi havia els mòbils.
L'Agustí està una mica ja passadet, diguem-ne, de la línia frenada, que diuen que són els anys 60. Mm-hmm. Tu potser és de principis dels 60
Del 63, no? Jo no m'amago els anys.
Però pues, llavors podria ser quasi boomer, no? Perquè és una mica els anys del desenvolupisme, no?
Sí. No, per descomptat. Jo estic dintre de tot el grup aquest del baby boom dels anys 60.
O sigui, estàs bastant vinculat també, bueno, vinculat, vull dir, sentimentalment amb aquesta generació una miqueta, que hi havia molta gent a
tot arreu, no? Mira, jo
molts d'aquella època s'escapaven de la mili perquè hi havia allò de l'exceso de cupo, coses que hi havia de, tanta sobrepoblació que...
T'anava a dir després, jo recordo, per exemple, vaig viure a Barcelona fins que vaig fer 35 anys, amb la qual cosa, pues, bueno, el tema d'escoles i instituts, pues, ho vaig viure bastant, el tema de la massificació. Jo quan els explico als meus fills ara que jo anava a unes classes que eren 48-50 alumnes, a la universitat 6.000 alumnes matriculats,
sí.
I, ojo, classe per tothom i espavila't per arribar al primer, els explico ara i no s'ho creuen. De com podeu estudiar? Pues mira, pues estudiàvem. És el que hi havia. I efectivament, com deies tu, pues, clar, el tema del servei militar, pues, és algo que en aquell moment, pues, a tots, en un moment o un altre, pues, ens havia de tocar. I, per exemple, el meu germà petit li va sortir això de l'extinente de cupo. Bueno. I va sortir el sorteig i com que ja estaven tots quintats, pues, els que sobraven cap a casa no feien la mili.
Ah, sí? Estaven exents?
Sí, sí. Ostres, sí.
No ho sabia.
Perquè hi havia un excés de gent, l'exèrcit no podia assumir. Ostres. Aquest excedent de...
Exactament.
De increïble.
Gent. Increïble. Sí. Tan increïble, si us sembla, ja comencem a parlar dels temes. Abans d'obrir el meló dels temes de castellà, sí que és veritat que tu, just parlant ahir amb el cineasta i amb l'ànima, podríem dir, del Bram, el Pere Joan Ventura, realitzador de Televisió Espanyola molts anys, ens comentava una anècdota que, bueno, hem fet un vídeo, hem fet una petita peça al Pere Joan, que va poder gravar un sopar que se li va fer a Barcelona al que era el capità del Prestige. Justament ara s'està commemorant els 20 anys d'aquest naufragi que va generar un desastre mediambiental brutal a la Costa de Morte a Galícia. I ens recordava ell que era una mica, va ser com el boc expiatori de tot allò que es va donar, no? La ineptitud dels governs van voler, doncs, fer una diana a aquest senyor, aquest capità, que era un senyor grec, i a Barcelona se li va fer un sopar d'homenatge, i el Pere Joan, doncs, amb un càmera i un tècnic de so i de llums, van anar allà a un restaurant que es deia Nostromo, a Barcelona, i li van fer un vídeo i tal, i aquest vídeo, doncs, es va incorporar en una pel·lícula que en aquest cas, no sé si estava ja políticament més o menys vinculat tu al Partit Popular, estem parlant dels anys 2003-2004, doncs es va fer com una pel·lícula que es deia Hay Motivo, que era tota una sèrie de temes, de polèmiques, de conflictes que vivia en aquell moment a Espanya, i una mica per intentar, doncs, canviar la majoria absoluta del Partit Popular. I un dels temes grossos va ser aquest tema del Prestige, però ens comentava casualment el Pere Joan Ventura, que diu, ves per on, quan havíem de presentar aquella pel·lícula, bueno, un documental de propaganda, bàsicament era en contra del Partit Popular, doncs van ser els atemptats de l'11 de març del 2004, i clar, la pel·lícula ja no va tenir cap mena d'importància perquè 3 dies després, doncs, el PP va ser escombrat del govern, no? No sé si d'aquells anys... Jo sabia aquella sensació, sobretot, home, de l'11M és evident que va ser un punt i a part. Però el tema del Prestige sí que és veritat que se'n parlava molt a la tele, i va haver-hi una temporada, fins i tot que la gent anava a passar un cap de setmana, fins i tot hem buscat gent a través del Centre Excursionista de Castellà que organitzen sortides de passar allà a fer de voluntari, a treure el famós xapapote. Us queda en la memòria alguna cosa, Eva, del tema del Prestige, o ha sigut ara en veure imatges a la tele que t'ha vingut?
Bueno, llavors va ser
gros.
Un daltabaix importantíssim, naturalment, doncs, hi han coses que per sobre de política i per sobre de qui ho va passar o qui ho va fer, està el si es podia evitar de que això encara avui dia deu encara estar sortint d'això, al mar,
sí.
No? Vivim d'això, no? És el nostre planeta, l'hem de cuidar. Però bueno, van decidir doncs deixar-ho a la seva sort.
Sí, no, va ser com, no, el volien allunyar, això. Però al final es va trencar en dos i es va... I, bueno, clar, hi ha tantes teories, conspiranoies, de tot. Sempre que hi ha una situació d'aquestes, el mateix 11M, malgrat tot el que s'ha investigat, tots els peritatges, tots els anàlisis forenses, tot, encara hi ha gent que s'enganxa a certes teories i, bueno, per no parlar ja aquí de tot el tema del procés i de l'1 d'octubre que pengen fils per serials i pel·lícules. Tu te'n recordes del tema del Prestige?
A veure, jo en aquella època, per dir-ho d'alguna manera, m'havia fet jo mateix una excedència en el tema polític, o sigui, no militava al partit, però tot i així, a veure, és impossible estar desenganxat de tot això.
Tenia simpaties, està clar, i coneguts.
Sí, no, però independentment d'això, anem a veure, la tele la veus, llegeixes el diari, clar, i això va ser un escàndol prou important per tenir que estar seguint-ho tot. Aleshores, et començaré una miqueta pel final, ho he llegit, que em van entrevistar el capità aquest del Prestige.
Sí. I deia, Apóstolos Mangures, es deia.
I el cas és que deia aquest home, és que algú m'hauria agradat que m'haguessin deixat explicar, que m'haguessin deixat parlar. I és el gran oblidat de tot aquest tema.
Sí, sí.
Que anem a veure. Per altra banda, també convé no oblidar que era el capità del vaixell, sí. Que també, no oblidem ara que encara no entenc aquell petroler com és que podia navegar, perquè estava
en un estat deplorable. Per tot arreu.
Exactament. I aleshores aquest bon senyor, com a capità, doncs, alguna responsabilitat tindria. Llavors va haver-hi podem qualificar-ho de moltes maneres, va haver-hi un accident, allò es va partir, va començar a vessar petroli, que no és la primera vegada que es vessa petroli a les costes espanyoles. Jo recordo a la costa de Cádiz que també va haver-hi un que deixa l'oir. Galícia no és la primera vegada que ho ha tingut. El que passa és que aquest va venir, doncs, aleshores, per tot el... O sigui, jo recordo un programa de cap d'any de la famosa Mercedes Milà que causava vergonya aliena. Com pots arribar a manipular una desgràcia de tot un poble d'aquella manera, però tan barruera? Sí, i vagi per davant, cuida't, que no m'agradaria ferir sensibilitats de ningú. Tot el meu respecte a totes aquelles persones que van anar de voluntaris a treure el xapapote a intentar reparar el mal que s'havia causat. Oi, xapó. Jo, tant de bo ho hagués pogut fer jo també. Però bé, no, tampoc una cosa no treu l'altra. Que la manipulació que va arribar a haver-hi en aquells moments també va ser brutal. Després diuen, no, és que clar, resulta que no recordo ara molt bé com va anar, que deien que l'havien de portar cap al port i si l'arreglaven, sí. Però aleshores van dir no, que el treien cap
a dins. Sí, que la decisió va ser doncs allunyar-lo de la costa en comptes d'intentar-lo, doncs...
I aleshores, clar, la pregunta sempre seria la mateixa, vale, allò va sortir malament, perfecte. Tenim la seguretat de que l'altra... solució hauria sortit bé? Tampoc ho sabem.
Bueno,
va sortir aquella i ja està.
És un supòsit.
Ahí està. A partir d'aquí, evidentment, allò de que eren hilitos de plastilina, no sé què, sempre acostumem a sentir borrades de molts polítics que, comparat amb les que estem sentint avui dia de determinades ministres, evidentment eren doctors catedràtics comparat amb això. Però, en fi, deixem les bromes per un altre dia.
O sigui que estem pitjor. Tu creus que estem pitjor?
Jo ho deixo
lo de los cilillos és bastant insuperable, eh?
Bueno, sí. Vale, perfecto. No, a veure,
va ser realment molt poc...
molt poc afortunat, sí,
home. I una persona que va arribar a ser després president del govern, vale. Imagina't.
I també et voldria recordar que va haver-hi un senyor que poc després va arribar ministre de Treball, Mr. Típex, que va falsificar davant d'una comissió un informe.
Imagina't.
I aquest senyor després va arribar ministre. O sigui, aquí és allò de, com deia aquell, el que estigui lliure de culpa, que llenci la primera pedra. Sí, sí, que, evidentment, sí. Es podien haver fet les coses diferents. Totalment d'acord. Ara, es van fer com es van fer. Va sortir malament? Però, vale, d'acord. A partir d'aquí, intenta arreglar com sigui. I el com, aquí ho deixo. I torno a dir-te. O sigui, a mi el que més greu em sap és això. O sigui, la utilització que s'ha fet, que es va fer d'aquells fets per socavar un govern, que aleshores podries traduir-ho en altres circumstàncies fets quan el govern era d'un altre color i mira, usted por donde, aixecar l'alfombra, finga dintre, deix, calla, tu no diguis res. Bueno, pues, ja, cadascú en sabrà.
Sí, sí, no sé si estàs d'acord amb aquesta visió de...
Sí, sí, totalment d'acord.
De veritat. Que... Bueno, tampoc sabem, és a dir, és això, és a dir, que hi ha supòsits i la memòria, segons quins temes, doncs, ja es diu, no?, la memòria selectiva. I és veritat que bueno, aquí jo no recordo èpoques que no hi hagi crispació, no? És que sembla que aquí s'ha descobert la crispació en els darrers anys, però no és cert. Hi ha una manera de fer política com, doncs, de buscar poc l'entesa i buscar més l'enfrontament, sí, per marcar-te més el teu perfil i
intentar... Totalment d'acord amb tu amb això que estàs dient, totalment sí. D'acord. En comptes de solventar, d'arreglar, d'ajudar, no? Ajudem-nos, no? Som un equip. Doncs no, anem en contra. Jo en contra tu, tu en contra de mi, jo en contra de tu, i així no solucionem res, no estem arreglant res. I necessitem solucions, i urgentment, per molts àmbits.
Sí, sí, no, són situacions que, bueno, el tema de la pandèmia, per exemple, sembla que havia apuntat unes possibles enteses, però tampoc, no? O sigui, que ràpid que hem oblidat, no? Bueno, aquí a Castellà sí que es va fer un pacte, a nivell de poble, i de seguida va haver-hi un acord i la cosa va fructificar en el primer any de la pandèmia, però després ja la cosa, ja una mica, com que ja la pandèmia ja la veiem una mica enrere, doncs aquests posicionaments més de consens, doncs clar, perquè al final cadascú ha de buscar els seus votants i ha d'intentar diferenciar-se, i si al final tothom està d'acord en tot, dius, pues, quina diferència hi ha entre uns i uns altres?
Perquè jo penso que hem de buscar els votants, però has de ser sincer i has de respectar el que tu estàs dient. És a dir, jo proposo unes coses, però evidentment les haig de complir. No es tracta de proposar per vendre'm i després no complir res, o complir la meitat, o complir una part.
Sí, sí.
O donar el per què, no? Per què no s'ha pogut fer això? Més transparència, penso, no? Que no és allò, jo rento els traps bruts a casa meva i després a fora surto neta, no? Penso que s'hauria de... A nivell, tot nivell, eh?
Sí, sí.
Des d'un AMPA, és que nosaltres, jo deia, costa és un AMPA, no? Que és una cosa petita, que és d'una escola... Hi ha aquest nivell i ha d'haver-hi una transparència, hi ha d'haver-hi una involucració per tots. Si no, si quatre fem tota la feina i la resta, tots els hi va bé i anem pagant tots i cap problema... A nivell d'una escola, imagina't.
Sí. Ja no vull imaginar-me el grup de WhatsApp de l'AMPA, eh? Això és terrible. Deu ser terrible.
Bueno, com que no som gaires, a la Junta, eh? Sí, a la Junta sí. No som gaires.
Però ara... no us comuniqueu pel WhatsApp, ho feu per mail, que és una miqueta més distant.
Nosaltres ara realment som quatre persones a la Junta, no? I sort del tema telemàtic, doncs a les reunions veníem, em sembla que 10 famílies de 500 alumnes. Sí. De famílies és molt poquet.
Sí.
En canvi, ara, amb el tema del telemàtic, doncs mira, la gent pot
ja
estar
entra.
Fent,
sí, sí,
clar,
sí.
A casa, pots estar treballant, pots estar al cotxe, pots estar i pots ser-hi, almenys assabentar-te, no?, i poder ajudar o poder aportar la teva opinió, perquè simplement una opinió també ens ajuda. Què hem de fer, no? Tenim això, tenim aquestes coses a fer i què fem? Cap a on hi vem? Clar, els meus fills tenen unes necessitats, els teus fills tindran unes altres. Clar, jo no sé les necessitats teves. Si tu me les informes, ostres, podem ajudar. No? Hi ha nanos amb problemes psicològics, problemes físics, que ara estan tots inclusius, tots a les escoles. Els que no tenen aquests problemes i els que sí.
Exacte.
Doncs ara ens han dit que ens donen una vetlladora. Clar, una vetlladora d'una hora i mitja a la setmana per aquests tres nanos que tenen aquests problemes, quina solució hi ha?
Bueno, el tema de les vetlladores aquí a Castellà, ja saps que hi ha el tema de Suma, que reivindica...
Home,
perquè
és
una situació que no... Bueno, em sembla que l'Ajuntament sí que suplementa,
sí.
Però bueno, no
deu arribar.
Però
no arribem, no arribem. Aquests nanos necessiten les 6 hores, les 6 hores. Una persona que té problemes, en una hora no ho solucionem. Solucionem a les 6 hores...
Sí, perquè a més estàs reconeixent que hi ha un problema i dius, però bueno, poso per una hora. Dius, bueno, doncs,
no és la solució. No és... I sí que ajudem econòmicament. L'AMPA ajuda, l'Ajuntament ajuda, però la Generalitat, que va tancar aquestes escoles on aquests nanos tenien aquestes necessitats cobertes, les van tancar I ara som nosaltres, les famílies i l'Ajuntament, que ens ajuda. Però nosaltres no podem, no tenim aquesta capacitat d'ajuda, de la necessitat tan grossa que tenen.
Sí, sí.
És que doncs... és la... m'ha agradat tot el que has exposat, que estava pensant ara, m'ha vingut al cap tema sanitari amb la manifestació que va haver-hi el diumenge, que corramos un tupido velo.
La de Madrid.
Sí, dir. Corramos un tupido velo, que no havia el cas avui, però sí que em crida molt l'atenció pel tema de recursos que sempre es parla, perquè quan parlem de recursos li poses un signe igual i estàs pensant calés. I cuidado, a veure, a la llarga acabaran sent-ho. Però és que moltes vegades són recursos humans.
Sí,
són recursos materials, són recursos d'espai.
Sí, senyor. I aleshores... aquests recursos, en aquest cas, hi eren. Quan hi havia aquestes escoles amb especialitats, amb especialistes, aquests recursos hi eren. Aquestes persones que tenen aquestes feines hi eren. Aquestes persones es van quedar sense feina. I ara aquests nanos estan a la banda de Déu. Una mestra no pot donar la classe a 30 nanos i estar per un nen que té necessitats. Simplement que sigui sord. És que és impossible que aquest nano te pugui seguir, ni que vulguis, ni que
només...
No,
realment és...
I un altre problema que és encara... A veure, ho dic amb tot el dolor del cor, que a sobre, per poder-li donar l'atenció a aquest, potser, i només potser, la resta potser es vegi una miqueta que no acaben de dir. Cuidant, a veure, no...
Amb tots els respectes del món, és així. Ni uns ni els altres. Ni aquestes persones tenen les seves necessitats cobertes, ni els altres estan com haurien de ser, ni els professors estan com haurien d'estar. És que és així. És impossible, és inviable. No pots estar a la muntanya i al mar, a la neu, no pot ser. O estàs en un costat o estàs en l'altre. Llavors, què, deixem de banda aquests nanos, aquestes famílies? No ho hauríem de ser. Però què fem? Callem. Què podem fer? Què podem fer?
És que si fos un tema que te'l pogués arreglar l'Ajuntament, muntem una manifestació la setmana que ve, o una sentada.
Clar, però no, no depèn d'ells, perquè les escoles sí que depenen de l'Ajuntament, però els instituts depenen de la Generalitat. I és així, i la Generalitat és el que hi ha. Són quadriculats. Jo no sé si les persones que estan al càrrec realment han anat a les escoles i s'hi han fixat i han pogut veure des de primera part, doncs, quines necessitats n'hi han? Si veus amb una persona que no pot ser... Què podem fer amb això? Anar enrere? Bueno, si no podem anar enrere, doncs el que havíem dit, no? Hi havia X diners destinats per ajudar que hi hagués aquesta inclusió. Perfecte. La inclusió hi és, però els diners no hi són. Llavors, què podem fer? Estem lligats.
Clar, clar.
Sí, sí, però bueno, és que és una llista que no s'acaba mai, perquè si entres en el tema de dependència, doncs crees lleis i després no hi ha recursos, no? I aquesta, doncs tothom coneixem casos de gent que ha mort o que i li han reconegut i, bueno, i els anys que ha estat la pobra persona sense una qualitat de vida, hipotecant una família, etc, etc. Però bueno, és una societat en aquest sentit que en un plànol, diguem-ne, d'idees, tot molt bé, però a l'hora després de posar-nos i aconseguir aquestes eines, aquests, no ho has dit molt bé, no? Recursos humans, materials i espais, no? És gairebé un eslògan de campanya, Agustí. I parlant de la Generalitat, no des de la vessant educativa, sinó des de la vessant de la mobilitat i les infraestructures, portem una sacsejada més que important des que Junts va marxar del govern a la Generalitat. Es va produir tota una escalada, bueno, una sortida de càrrecs de la Generalitat, i Esquerra ha anat renovant aquests càrrecs perquè, clar, estava governant en solitari, i una d'aquestes peces que es va moure és la Conselleria de Territori, i Vesperon va recaure en un sabadellenc, en aquest cas l'exalcalde Juli Fernández, que va estar el mandat passat 2 anys al capdavant del consistori sabadellenc, i doncs, en aquest nomenament, també Vesperon, tenim un regidor nostre a l'Ajuntament, l'Oriol Martori d'Esquerra, que ara també ha estat nomenat director general, en aquest cas, de mobilitat i transports. No? Bé, alguns altres càrrecs també territorials vinculats amb la mobilitat, amb les infraestructures, però justament és un sector polític, podríem dir, que no està veient des de fa temps, amb bons ulls, la possibilitat de que es faci la Ronda Nord. No? Aquest tancament de rondes entre Sabadell i Terrassa, o entre Terrassa i Sabadell, seria més aviat entre Terrassa i Sabadell, perquè la B40 ja ha arribat a Terrassa i ara faltaria un tram més, aquest tros entre Terrassa i Sabadell, que, diguem-ne, com una carambola de billar, faria que tingués Castellà un accés directe a l'autopista. bé, es parla de l'antic quart cinturó, és difícil fer context perquè hi ha tant context que jo ja gairebé vaig una miqueta de cara a barraca i, diguem-ne, posem el minut i resultat, no? Doncs la qüestió és que els alcaldes d'aquí del territori estan una miqueta emprenyats en com s'està posicionant ara la Generalitat amb aquest tema, perquè amb Junts hi havia una altra sensibilitat, sí que hi havia com més sintonia, i el que la notícia que almenys és positiva és que s'ha convocat una trobada l'1 de desembre al Consell Comarcal entre els alcaldes, i en aquest cas el conseller, el Juli Fernández, i no sé, suposo que el faran entrar allà en una habitació i no el deixaran sortir fins que no els hi tregui un paper amb alguna cosa, perquè és que si no continuarem aquí.
Bueno, però és que és el
conte, és el tema, el tren i el tema i el tren i la carretera aquí a Castellà és la gran, és el gran problema, no?
Mira,
no em facis una conferència, eh?
No, però
fem
és que
un diàleg, fem un diàleg.
Saps què passa? És un tema que el sovint el tractem aquí quan fem els debats.
És com un serial, oi?
Quasi,
la nova
quasi.
Temporada de
Llavors, quan,
la Ronda.
Mira, ara bueno, he començat a intentar-me posar una miqueta més al dia. I quan veus que tot el projecte aquest del quart cinturó ve dels anys 60, dels anys 60, o sigui, fa més de 50 anys que tot això ja està projectat i encara s'està embarallant, a veure, algú potser no està fent, no ha fet les coses com diu mana. Qui? No ho sé, ja m'és igual. Però algú no ha fet les coses com diu mana.
Home, amb 50 anys molta gent.
Bueno, és que a partir de...
Clar, que ha entrat gent, ha sortit gent, ha entrat una altra gent, ha sortit gent...
Que és això...
Per posar-te un exemple, em van explicar un dia de per què Madrid tenia millors infraestructures, la ciutat de Madrid, que no pas Barcelona. I van dir, molt fàcil, una tuneladora. Què vol dir això? Pues, a veure, molt, ho dic a grans traces. Pues resulta que tenien una tuneladora per acabar el metro. Pues van a, quan van acabar el metro, van fer els túnels de la... no sé si la M40, la M30, la que fos. Exacte. Bueno, i resulta que en una època, a més, que a Madrid hi havia... a l'Ajuntament estava el Partit Popular i a la Comunitat estava el Partit Socialista. I se pusieron de acuerdo. I aquí, que aleshores hem tingut pràcticament una majoria durant molt temps de nacionalista i no estem duent a terme totes aquestes infraestructures, a veure, però què està passant aquí? Oye, tanca, no és que és un govern del poble, no sé què. Aquí, oye, només ens cal posar-nos de genolls i dir, per favor, feu la connexió aquesta. Sabadell, ara, per fi ha vist que això és important, no? A veure, principalment per no absorbir tots els cotxes, que surt, cotxes i camions que venen de Castellà.
30.000 cada dia, eh?
Ojo,
30.000. Som els dolents de la pel·lícula.
Claro.
Sí, som els que contaminem a Sabadell.
Mira, jo mateix avui he anat a Barcelona. És que és de rellotge. Em costa el mateix de sortir de Castellà Ostres. I arribar a l'autopista que de l'autopista arriba a Barcelona.
Claríssim. Tu i tothom.
És aquest, sí, és que és com un peatge que no pagues, però que és com una cua, una altra cua i una altra cua. I fas uns càlculs que si no hi ha trànsit dius, vale, en 10 minuts estic a la plaça Espanya, en 10 minuts. Si no hi ha cap cotxe, eh? Però és que sempre passen coses. Sempre
jo ho veig claríssim, coses. Aquest tema. Quan dones moltes voltes en si mateix, mareges. Pues donen tantes voltes que si en 50 anys no han trobat la solució encara, ostres, tu, és tan fàcil com tenim... És que ho tenim aquí mateix, a l'Avinguda Mater de Pere, de Sabadell. Ostres, només és fer un pont.
Sí.
No és un túnel, és un pont. Un pont que vingui cap a la carretera, cap al Can Carner, al polígon industrial. És que és un pont. I no són... Jo no sé si són quilòmetres, eh? Fixa't el que et dic, eh?
És, no és gaire cosa, eh? Potser són 3 quilòmetres, no sé, ara parlo una mica de memòria.
Si s'ho miren bé, ara que ens veuen en feina
però
a Terrassa,
són
ara
més de 100 milions d'euros, pot costar això.
Ja, però és que amb 50 anys, quants pressupostos hauran fet? Quart cinturon, etc.
Pressupostos, estudis...
Quant temps perdut?
Sí, no, el que sí que segurament passa és que la manca de consens fa que qui ha de posar diners doncs busqui un altre projecte, perquè si vosaltres no us poseu d'acord, doncs ja poso els diners a fer no sé quina estació de no sé què o a fer...
Però no es posen d'acord amb el lloc? No es posen d'acord si ve de Sabadell, si ve de Terrassa?
Sí.
Ara dèieu vosaltres que ven des de Terrassa. Vindrà?
Bueno, no, vindrà des d'on deies tu. Vindria des de Can Déu. Des del final de Sabadell i per aquella zona, perquè allà tu pots anar a l'autopista.
Clar, directe.
Llavors seria com una...
Directe, no hem de travessar Sabadell.
I hi hauria una altra, com una altra ronda que diuen, no? La ronda nord.
Trigues mitja hora a travessar tot Sabadell i 30.000 vehicles.
És que quan
Sabadell ens ho haurien de dir, mira, et paguem la meitat.
Sabadell i Terrassa, tots dos, és que ens farien l'ola. El que passa, a veure, primer, hi ha el famós tema de conflicte d'administracions. Perquè al final arriba un moment que ja no saps si és competència, fer el pont aquest, si seria competència de la Generalitat, de la Diputació o del Govern. I jo personalment ja he abandonat, ja no vull saber-ho.
Doncs és fàcil, entre tres.
Per exemple.
No, la proposta que hi havia sobre la taula, que és la que Esquerra, de moment no... És el propi Govern de l'Estat va dir, us quedeu la gestió, us quedeu el projecte i us paguem nosaltres. Després,
tampoc van a terme.
Diguem-ne que des de la Generalitat, de fet ho va dir Pere Aragonès, que no es creia la proposta. Perquè, clar, com que hi ha tot el problema del finançament, d'aquí a Catalunya, l'infrafinançament, doncs, bueno, es parlava de l'addicional tercera, bueno, que són uns diners extras que han de, amb els quals... Bueno, ja, al final és que entres en aquest, no el que tu deies, tens tota la raó,
una altra volta.
I el metro,
no,
i pues, que arribi el tren també...
Però amb això ens estem ficant en una roda, en un tornado, que és tot que ho fem així. Donem tantes voltes que hem de solucionar. Necessitem una solució i és fer aquest pont.
No, però i fixa't bé, que és que ara amb la solució... A veure, que l'Estat et diu, mira, us passo el... Feu el que us doni la gana i ho pago jo. Oye, què més quieres, Baldomero?
Bueno, va dir que no s'ho creia.
Bueno, no em facis parlar.
Bueno, al final és qüestió de seure's, no? Aquí sempre hi ha... Tot es fa per un motiu. Sempre hi ha un motiu que no saps per què, perquè no ens han donat no sé què, però nosaltres no acceptem no sé què. I al final tots són com... Són sudokus, que dic jo. S'ha de quadrar el sudoku i a vegades és molt difícil. No sé si tu realment, perquè veig que sí que ho veus clar, però és el principal problema del poble, la mobilitat, el poder sortir fora del poble, comunicar-nos... Doncs per anar a estudiar, per anar a treballar, per anar a fer lleure, o no?
Home, el primer...
No ho dic perquè les enquestes és el que diuen.
Ah, sí? Que el primer és aquest.
És aquest.
Bueno,
la mobilitat i el transport públic.
Malauradament, doncs estem en un món de que pots anar a buscar feina i et donen feina, doncs els de castellà van a treballar a Barcelona i els de Barcelona van a treballar a castellà. I amb això et dic amb tot, no? És a dir, estem lluitant contra el canvi climàtic i anem... Tot el món, no? Tots els presidents de tot el món van i agafen avions, i estem lluitant contra el canvi climàtic. Ostres, existeix la telemàtica, no? No cal que tothom agafi un avió, que tothom... És un gasto innecessari. I és un maltracte al planeta innecessari. I amb això t'ho dic tot. És que és a tot nivell. Anem a buscar solucions, no? Dic jo. Penso així, ens ho sento.
És que estic totalment d'acord amb tu. Mira, avui mateix he tingut que fer la gran matinada per acompanyar la meva filla a buscar el tren. Tenia un examen a la universitat a les 8. I havia d'agafar el tren exactament, si no recordo malament, a tres quarts de set, aproximadament. Bueno, i no se n'enfiava de l'autobús. Perquè ja alguna vegada li ha passat que tot i sortia a l'hora, quan té que passar, o li ha passat ja, o se li ha escapat jo del nas.
I aquests dies els trens també han hagut molts problemes.
Bueno,
que les persones estan patint molts problemes. Les persones no arriben als exàmens, no arriben a les feines. I això és un daltabaix. És una cosa que, clar, si jo tinc hora al dentista i el dentista no puc venir i jo hi arribo, sí, sí. Jo he tingut de deixar la meva feina i potser els meus fills... Bueno, és tot una roda.
L'altre dia li explicava als companys que vaig anar a una taula rodona de ràdios locals a Vilafant, que és un municipi que està enganxat a Figueres. Uh-huh. Llavors vam mirar aquí al Maps i em deia 1:25. Uh-huh. I dic, bueno, igualment sortiré 3 hores abans.
En sèrio?
Vaig sortir 3 hores abans i vaig arribar 5 minuts abans. Vaig sortir a les 4 de castellà i vaig arribar a les 7, que faltaven 4 minuts per les 7, que ja estava tot preparat, tot enxufat i ja
un
estava...
Un dia laborable.
La meva cadira buida, però era un divendres a la tarda, clar. Suposo que la sortida fins a Sabadell, jo no conto aquest extra, sempre penso que no trobo trànsit i sempre hi ha trànsit. La Gran Via, l'empalme aquell famós de la B30, no? De la C58 a la B30. Doncs sí. Realment vaig estar 1 hora i escaig per sortir d'aquest nus. Llavors ja el tram d'autopista sí que el vaig fer, però... 3 hores i gairebé no arribo, eh?
I és tot l'any, i des que van treure el peatge, l'autopista aquesta que comentes de la AP7 és així.
Cada cop té més trànsit.
Cada cap de setmana.
No. Ara fins i tot estaven dient, que no ho hem comentat encara, però si un dia ve l'Oriol Martori, que és el que ara el nou director flamant de Transports i Mobilitat, el tema aquest de la reducció de velocitat a la PC. Yeah. No? Recordo molt que per l'entrada a Barcelona també és que es reduïen, va haver-hi molta polèmica, que hi havia gent que anava sola i havia d'anar a 80, no?, per entrar a Barcelona, aquelles coses absurdes que et marcaven les velocitats i no s'entenia. Dius, però no contamina més, que haig d'anar en tercera perquè se'm cala el cotxe.
Aquestes persones que fan aquestes normes realment entenen de lo que estan dient? Perquè és el que tu has dit. Un cotxe contamina menys a 80 perquè va sol? És que no té gaire sentit. Si ara l'autopista fan que vagin més a poc, contaminarem menys? Per què és aquesta raó? Per què volen que anem més a poc? Farem menys cua? I aniran menys cotxes? Jo penso que aniran els mateixos cotxes.
Sí, ja és provar, jo crec que ja és en plan, anem a provar ara, pues això, no. A veure si sona la flauta. No,
mira, en això es parteixen d'una sèrie de idees preconcebudes amb el tema del transport, del consum dels cotxes i no sé quantes coses, que encara estan en la mentalitat dels dièsel dels anys 70, quan no té res a veure. El motor Lola Flores ja no existeix. Un dièsel avui dia contamina menys fins i tot que de benzina. Ja sé que això no s'ho creu ningú, però és que hi ha estudis que ho demostren.
A l'elèctric?
No, un dièsel.
O si no, més o menys està la cosa de estar, si per fa això, no fa, no?
Entre altres coses. O sigui, s'ha evolucionat el tema del transport per carretera d'una forma brutal i seguint amb els clichés de fa 30, de fa 40 anys. Alguna cosa falla. I el que deies ara d'això d'anar a 80, ho fem pel famós tema del consum, però és que hi ha un fet molt divertit. Sabeu que la bonificació aquesta que fa el govern dels 20 cèntims
de la benzina,
sí, tot molt bonito. I aleshores ara estan començant a fer números i s'han vist que la mesura aquesta, en lloc de... O sigui, el que ha aconseguit és incentivar el trànsit. Que la gent agafi més el cotxe.
perquè hi ha alguna cosa gratis, no?
No.
A mi el que em genera és un dubte. Què feu vosaltres? És a dir, ho pagues de menys o ho pagues de més? Perquè hi ha llocs, aquí sobretot a les Repsols, quan surtes, t'ho pregunta. Dius, 50 euros. Dius, val, però vols 50 i t'afegeixo el descompte o tu el resto? Dic, no, jo vull pagar 50. Llavors et posen pues, un extra, no, el dipòsit.
Penso que això és general, no? És sempre com... han posat 10, 20 euros, 30 euros, no? Sempre han posat el
sí, però hi ha llocs on et diuen, doncs mira, si són 50, doncs pues mira, pagues 43, no? Perquè faig el descompte i has de pagar 43. En alguns llocs ja t'ho fan així.
Però la teva ment ja tu... volies pagar 50. 50, llavors clar. Que t'ho posin de més, si al cotxe li cap, llavors, avui dia.
Exacte, sí, no. No sortirà, no sobresortirà. No. Està ja la cosa ha anat bastant ràpid. Has vist, Eva, que no se t'ha fet la cosa, no?
M'ha passat molt bé. Bueno,
estem acabant i bueno, hi ha un tema últim que des d'ahir a la nit, els que ja també dèiem els boomers famosos, no? No sé, jo de petit estava molt impactat per una pel·lícula que es deia El dia després, que ens van passar als instituts, que era Si hi hagués un cataclisme nuclear.
Mare meva.
I vaig estar com 2 mesos que no dormia. Era allò que passaria al món. Clar, després ja ha vingut totes les pel·lícules, ja ens hem acostumat a això, a les catàstrofes, i hi ha un nen absorbeix molta cosa i ha vist de tot, però en canvi a la nostra edat encara doncs, veure una pel·lícula que te la posaven a l'institut era com molt important i no sé, aquest, una mica de calfred aquesta nit, que si uns missils que s'han desviat, que si són russos que han anat a caure a Polònia, però eren russos però resulta que han sortit des d'Ucraïna, no sé, aquesta gent tan seriosa que està en aquesta cimera que comentava l'Eva, que tots han anat amb els seus fantàstics èquids, els seus fantàstics avions, i estaven allà emposats, fins i tot amb fotos que semblaven que estaven com decidint què passaria al destí de 8.000 milions, perquè ja són 8.000 milions de persones al planeta. Jo he tingut aquest record de quan era petit de la Guerra Freda, no? Aquesta por a la catàstrofe, al cataclisme nuclear, no? Sé que és un tema difícil d'entrar a aquest final, però sí, a nivell d'impressions...
Jo penso que la realitat sempre supera la ficció. Sempre supera la ficció. Jo, justament abans de la pandèmia, del Covid, vaig veure la pel·lícula La Valla. Bueno, era una sèrie, em sembla.
Sí.
I era d'un virus que sortia, que estaven... no? Que hi havia les persones que representa que no tenien aquella malaltia, les que sí. I, ostres, va venir el Covid. I jo estava esgarrifada perquè dic, ostres, és que estem vivint algú pitjor, algú pitjor
a lo que la pel·lícula estava...
A lo que la imaginació com... d'una persona va arribar a pensar. És a dir, les pel·lícules sempre, jo penso que la realitat supera la ficció i em fa por, sincerament, tinc por.
I ara vaig quedar una miqueta immunitzat amb això, amb el famós Efecto 2000, amb el que es va dir dels ordinadors.
Això hem parlat alguna vegada.
Que, bueno, i al final vam veure que no va passar res. Però sí que diria que aquesta vegada, quan vaig sentir lo dels dos petardos que havien sortit, que havien arribat a Polònia, vaig tenir motius per estar preocupat. Perquè realment era per preguntar-te, aviam, si això ho han fet els russos, tenim un bon, o sigui, aquí podem tenir un bon problema.
Sí, sí, sí.
Fins... A veure, i també podria ser un cas main de la guerra de Cuba. I em sembla que ja m'enteneu.
Sí, 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 sí. Aquelles hores de tensió de que si arribaven els vaixells amb les armes nuclears a Cuba...
No, era això? No. El main va ser el vaixell aquell...
Ah, el main, tu dius... Ah, però no, pensava que deies... Sí, sí, el main és... Sí, que era una bomba a un barco i ens van declarar...
Exactament, la culpa a les espanyoles, la guerra de Cuba, tots saben el que va passar.
L'any 98.
I després va resultar que tothom sap qui va fer les coses.
Sí, no, que no sap si han sigut els propis ucraïnesos que han fet aquesta maniobra per...
I aquí arribava un moment que... O sigui, podia ser qualsevol cosa. I jo quan he sentit avui el primer ministre de Polònia...
ha tirat aigua al vi, ho ha dit claríssim, que no...
I tranquilos, que és de Bayer... Oye, és el que... Sembla que és el que demanem tots, tranquil·litat, sí, sí. D'una vegada per totes.
Tranquil·litat, però m'he informat una mica i em sembla que Rússia té fins i tot més potència nuclear que Estats Units, França, no sé, el Regne Unit, no sé qui més té armes nuclears, diguem-ne, de l'OTAN.
L'OTAN.
No sé si,
com pot ser que hi hagi persones d'aquest
nivell? Crec que tenen 6.000 armes nuclears, però estratègiques, d'aquestes que ens cau a Barcelona i un milió de persones desapareixem,
No, la setmana passada estàvem a casa tranquil·lament un dematí i hi havia algú xinès, no?, que passava per la península i jo, clar, les meves filles estaven a l'institut, no?, m'ho va treballant i jo mirava al cel i pensava...
Sí, sí, no, jo vaig arribar aquí i estava tothom mirant una pantalla de l'ordinador,
bueno, clar,
no?
Però n'anava, no?
On hem arribat? Bé, no es tracta tampoc de ser tan melodramàtics, però la situació és la que és. Hi ha una guerra a Europa i una cosa, doncs, inaudita en aquests temps que corren.
Sí.
Doncs moltes gràcies per la teva estrena, Eva. Espero que tornis a dir que sí la propera vegada que et convidem.
Gràcies a vosaltres, Julià. Moltes gràcies.
I a tu també, Agustí. Fins a la propera.
Així estarem, fins a la propera.
Gràcies també al nostre company a les Vies de So, a Adrià Tirado, i a la nostra audiència, com sempre. Molt bona nit.